Lluís Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Bon, anem de pícnic.
Pues imagina que avui, en este dia assolletjat i que trobes sentat sobre unes mantes en la xespa baix una bona sombra, acompanyat de familiars o els teus millors amics, i estàs gaudint a una sentaeta amb deliciós aliments i, per què no, d'una bona botella de vi. Pues sí, bé,
Susana. I l'entorn el que tu vulguis, muntanya, mar, fresqueta, bona companyia...
Ja estàs en situació, no? Pues,
total.
Benvinguda a la celebració del Dia Internacional del,
del
Pícnic.
Del Pícnic, és a dir, 18 de juny
és això,
el Dia Internacional del Pícnic.
Un dia especial dedicat al dinar campestre. El Dia Internacional del Pícnic és una data que provenís dels Estats Units. Tu saps que els americans o les pel·lícules americanes sempre estan... L'Oso Yogi.
És veritat.
A mi ve l'Oso Yogi i tots que anaven ahí, me lo feia que portar les estelles, no?
Sí, bueno, nosaltres podíem trasladar-lo a l'ermita de la Mareu de Gràcia.
Però sense osos.
Clar, tindríem... com es diu el parc de l'Oso Yogi?
Ai, no me'n recordo, no me'n recordo.
Ai, però... és veritat, a mi... Bueno, però... continuem a veure si ho trobo.
Ahí som. Pues han de saber els nostres oients que no cal vestir formalment o d'etiqueta, només amb roba molt còmoda per a sentar-se i menjar i gaudir del contacte amb la natura. Això és el pícnic. Susana, tinc que dir-te que no hi ha un menú especial per a fer un pícnic. Només podem dir, com a referència, que has d'incloure plats o entrepans senzills que no requereixen una laboriosa preparació. I seguim fàcils de transportar, com per exemple el sàndwix, frutes, galletes...
Yellowstone.
Yellowstone, correcte.
El Parque Nacional Yellowstone és conocido como el Parque del Oso Yogi.
pues com anava dient, formatges, vegetals, fruits secs... Vamos, Susana, tu decidixes quin és el teu menú per a ese dia. Per cert, és comú utilitzar una cestella de mimbre per portar els aliments, a més de plats, coberts, gots i servilletes. No pot faltar un bon mantel o una manta ben gran per assentar-se còmodament en la xespa. Lo important és passar un bon moment sense estrès, que avui en dia estem tots sotmesos a això, i respirar aquest aire pur i, sobretot, aclarir la ment, estar ahí disfrutant de la natura, aquests moments, Però, Susana, vols que fem un xicot de repàs a l'origen del pícnic?
Perfa.
Encara que parega, la paraula pícnic soni a moderna i sofisticada, el costum de menjar a l'aire lliure ve de temps de Mari Castanya, Susana, no vaig enganyar-te. Menjar a l'aire lliure és una cosa que ja feien en l'època de les cavernes.
Home, clar.
Quan la tribu se congregava al voltant d'una foguera, on rostien la carn de la casa que havien fet ese dia i descansaven comentant la jornada. Pues mira, he pillat avui un dinosaurio i coses d'estes.
Sí, sí. Igual que nosaltres, quan estem menjant, És dir, el que mos han bullit el cervell, nosaltres.
Sí, sí. Més endavant, a la Roma clàssica ja existia el coena triclinaris.
Sí, però això ja tenien més problemes.
Banquets a l'aire lliure, als jardins, on els comensals menjaven recolzats en sofats, o el que eren triclínics, segons ells. Aquest costum apareix fins i tot en els textos de grans pensadors de l'època, com era Plutarc, Ovidi o el mateix Sèneca. El concepte més proper al pícnic modern, com el coneixem avui en dia, tal com el, pues, sortís a l'edat mitjana europea. Els nobles organitzaven caceres que duraven tot el dia i requerien portar menjar i beguda per a consumir al camp. Això sí, Susana. Res de sàndwiches i estovalles de quadre, vamos, ni mantells de quadre ni res, no? Estos pícnics medievals eren esdeveniments exclusius, amb taules, canelombres, copes de vidre, safates enormes amb varietat de pastissos, cards, vins, vamos, un exèrcit de servients. Només l'elite podia permetre este desplegament de glamour campestre.
Clar.
Després ja, passant en el temps, a la Revolució Francesa i durant els segles XVIII i XIX, el pícnic va viure la seva gran transformació i es va convertir en el passatemps favorit de l'aristocràcia francesa i també la britànica. Ja no era només cosa de nobles caçadors, es va convertir en sofisticats esdeveniments socials amb banquets preparats amb cura, fins i tot amb dies d'antelació, i que incluïen la música, la poesia, teatre i fins i tot balls allí en l'orquestra, i tots ballant allà vestits.
Però imagina que això és un pícnic, això és que ja són festorres que... Sí, que increïbles,
permitir,
eh?
Que s'ho podia permetir. Jolín. Ja avançant en el temps, en l'any 1801, a Londres, va néixer la famosa Picnic Society, la qual va jugar un paper crucial en l'evolució del pícnic, des d'una activitat de caça i ocio exclusiva de la noblesa a una tradició social més àmplia i accessible que va sentar les bases i la popularització del pícnic de lo que avui en dia coneixem. La seva gran novetat? Pues el pícnic ja no era organitzat per un anfitrió, sinó que cada individu o cada invitat pues, aportava algo al festí, no? Sempre n'hi ha algú que portava la gana allà abans. I això sempre n'hi ha en tots els puestos. No és que no m'ha dado tiempo a ir al Mercadona? I rambla de tot, saps?
Sí, clar, s'apunta i com tot el món va traient coses, no? Claro. I n'hi ha aquell que no porta res.
I pues mira, esto es lo que pensava jo comprar.
Que a la segon beca ja se nota.
Sí, sí. Sempre esto es lo que yo pensava i sempre fica'm al jabugo, saps?
Ja.
A la mortadela.
Això no ho he provat mai.
Sí. Estes trobades reunien l'alta societat per a compartir exquisiteses gastronòmiques, presumir de menjars exclusius i gaudir d'actuacions de música, poesia i teatre a l'aire lliure, tot plegat amb un toc d'elegància i etiqueta que fins i tot va inspirar obres literàries de l'època. Els pícnics organitzats per la societat eren coneguts per la seva elegància i atenció al detall, des de la disposició de les taules i les mantes fins a la selecció del menú, influint en les tendències de moda i etiquetes de l'època. De fet, van ser esmentats a diverses obres literàries de l'època, reflectint la seva importància en la cultura social de la Londres de l'època. Durant l'era victoriana, el pícnic va experimentar una veritable explosió de popularitat. A la Gran Bretanya, els parcs i espais verds públics es van fer més accessibles, cosa que va permetre a la gent més humil gaudir d'este hàbitat. Així va ser com les classes mitjanes van reemplaçar la versió aristocràtica per a gaudir de l'ambient rural en versió informal. Això sí, seguint sent esdeveniments molt formals amb taules i cadires plegables, moltes d'encaixa i tenen acompanyats de pastissos, vamos, perfectes per a socialitzar i practicar el decoro, però ja sense el desplegament aristocràtic que va haver anys anterior. Per a mitjans del segle XIX ja eren una activitat molt popular entre totes les classes socials i durant el segle XX, que va ser definitivament la seva consagració i com ja se coneix avui en dia. Després d'aquest repàs històric que t'has quedat en una nadada, sí. Animem els nostres oients a que organitzen un passeig de cap de setmana a un lloc ideal, convidant a les persones amb qui vulguin passar un bon moment i gaudir d'un deliciós menjar campestre, amb la natura. I si no vos ocorris cap lloc, estem nosaltres, des de Ràdio Vila-real, per a suggerir llocs per a que pugueu organitzar un bon pícnic.
Atents.
I el primer lloc està en la província així de Castelló, concretament a Navajas. És un lloc idíl·lic anomenat el Salt de la Nòvia.
Sí.
El Salt de la Nòvia és un dels llocs més emblemàtics de la província de Castelló. Este paratge ofereix la possibilitat de contemplar la cascada Bressal de 60 metres d'alçada. Este entorn màgic és la combinació perfecta entre la llera del riu i l'erosió de les muntanyes. A més, també podeu visitar la cova del Relonge, situada davant de la cascada, o la mateixa muntanya Arracanya. A la porta hi ha una puigeguda de pedra que, gràcies a la llum del sol, assenyala l'hora als agricultors que es trobaven treballant al camp de la zona.
És preciós, eh?
El Salt de la Nòvia, tinc que dir-te, Susana, té una llegenda màgica que fa que milers de parelles vagin cada any. Fa molts anys, totes les parelles visitaven la cascada perquè la nòvia la creuera, no?, d'un salt i així a comprovar que el seu matrimoni seria totalment
tindria
feliç.
Tindria èxit.
Però un dia, tal com explica la llegenda, esta tradició es va trencar de cop. Una dona va saltar amb tan mala fortuna que va caure a l'aigua i va quedar atrapada en un remolí. El nòvio va saltar per ajudar-la, però no ho va aconseguir i tots dos van tenir un tràgic final. Esta és la història que explica a les nits de la lluna plena. El murmuri del riu sembla entonces un cant dolç i trist en què se lamenta d'haver mort en aquells dos persones que tant se volien.
Va ser testics.
Embolicat en un escenari de llegenda i envoltant en la perfecció de la natura, Navajas ofereix la possibilitat de fer un pícnic en una ubicació plena de màgia. Un altre lloc que recomana és la Cova del Turche. Jo que això tinc que reconèixer que no ho havia sentit
no,
mai.
No, a veure.
Este lloc idíl·lic se troba a Bunyol, a la província de València, a una hora de Villarreal, i ofereix un dels espais naturals més interessants de la comunitat valenciana. La Cova del Turche és el lloc perfecte per passar un dia en família, especialment durant la primavera, ja que es ofereix múltiples activitats. Per poder accedir a la cova cal creuar el llaç. És l'excusa perfecta per aprofitar i fer un bany refrescant.
Clar.
A més, el llac, que està emmarcat en un gran anfiteatre de roca, és paratge, també disposa d'una zona habilitada per a un pícnic en plena natura i en èpoques de pluges abundants gaudir d'una espectacular cascada de 60 metres d'alçada.
Que xulo.
O sigui, n'hi ha que esperar, estos dies que està plovent per allí, encara igual està caent aigua. La roca està situada a l'esquerra de la llaguna i alhora és també un trampolí que fa que els seus visitants puguen fer salts increïbles en un entorn envejable. Un altre lloc per a realitzar un bon pícnic i seguint la província de València, Susana, és el Bosquet de Moixent, o Mogente en castellà, perquè jo estava buscant Moixent, no m'hi sé per què ha puesto, i Mogente, que és la versió en castellà d'este poble, mos ho conta, no? Està en un lloc poc, una miqueta més lluny, a l'hora i mitja en cotxe tenim que recórrer per això uns 150 quilòmetres per a veure esta meravella de la naturalesa. Susana, el Bosquet de Moixent està considerat bé d'interès cultural des de l'any 2005. És un lloc de molt fàcil accés, se pot arribar fàcilment passejant des del poble per el barranc o amb vehicles particulars. El llac artificial és el seu principal atractiu, on es pot gaudir d'un bany relaxant i fins i tot practicar esports aquàtics. Este paratge natural també ofereix la possibilitat de visitar una cova propera amb pintures rupestres a l'aire lliure, perfectament conservades. Aquestes pintures són de gran valor ja que són protegides per la mateixa UNESCO des de l'any 1998. A més, també es poden realitzar activitats com senderisme i mountain bike. Per poder fer un pícnic en plena naturalesa no n'hi ha una zona habilitada per això i cal anar proveït des de casa amb taules i cadires.
Sí, però quan te vas de pícnic, és
sempre,
a dir...
Sempre tu... vas preparat, sí, sí. Perquè saps que les taules que sempre estan en copa.
Claro, és que te pots trobar en que a lo millor dins d'aquest paratge també t'agrada més un altre lloc que està també habilitat però que no té taula, no?
Pues és un lloc idoni per a gaudir d'un dia de desconnexió i tranquil·litat. Així que animem a... I un altre lloc són els llacs d'Anna, que per cert, Susana, els veïns del Sagrado Corazón de Jesús van disfrutar d'una excursió que va organitzar d'esta associació la setmana passada. I esta és una xicoteta albufera, jo vaig estar en les meves filles, la veritat que és un puesto molt d'encanto. És una xicoteta albufera valenciana que ofereix milers de possibilitats per aprofitar una jornada de descans. Es pot gaudir durant una visita diària o passant, hi ha un càmping municipal allí a apenas 50 metres que també pots disfrutar allí. El principal atractiu d'esta localització és la cascada que desemboca en una meravellosa piscina natural d'aigua totalment cristal·lina, on pots gaudir d'un bany refrescant, i tan refrescant, la meva filla va entrar, que era l'única que estava, i jo dic, filla, en la calor que fa i ningú entra, se me va ocorrir ficar un peu, i ja te dic jo que l'altre no l'hi ficaria, estava supergelat.
Sí, sí, és que normalment la temperatura, claro, sí, sí. De l'aigua...
O sigui, feia molta calor, però l'aigua estava supergelat.
Molt gelat.
A més, per tots aquells amants de la natura, hi ha la possibilitat de fer una passejada en barca durant una mitja hora, o sigui, uns patiners que n'hi ha allí, sí. Barques... Però cal tenir en compte que aquesta activitat únicament es pot fer des de Pasqua fins al 13 d'octubre. O sigui, que
clar,
la gent
és quan
hivern...
està... No, no, però clar, lògicament és quan està la gent allí per a disfrutar. Que puguem llogar-lo.
Correcte. El llac d'Anna conté també una piscina municipal, una zona habilitada per al pícnic, merenderos de fusta i restaurants on pots gaudir d'un menjar típic de la zona en un agradable entorn. I seguint en la nostra ruta per la comunitat valenciana buscant llocs per a fer un pícnic, mos anem ja a la província d'Alacant, ja ficats, ja anem a fer terreta, no? I parlem
claro.
De totes les províncies. I és el Cap de Sant Antoni, un tesor natural a Sàbia, situat a 184 quilòmetres de Vila-real, que està situat al Parc Natural del Montgó, amb unes impressionants vistes al mar i envoltant de vegetació que es troba al Cap de Sant Antoni. va ser declarat reserva natural el 9 de novembre de l'any 1993 i ocupa una extensió de 110 hectàrees i és el penya-segat té fins 150 metres d'alçada sobre el nivell del mar. El seu mirador és un dels escenaris més privilegiats de la costa alicantina i disposa de taules de pícnic per a gaudir d'un xicotet merenar ahí, en un entorn envejable. A més, es poden fer rutes de senderisme a través de la naturalesa més absoluta. Este meravellós lloc fa que a la vostra visita es convertisca en parada obligatòria per a aquells que busquen gaudir d'un dia de desconnexió i tranquil·litat. I si els nostres oients no tenen ganes de fer quilòmetres, Susana, que també a vegades fes 200 quilòmetres n'hi ha que tenir ganes, també. I vol disfrutar de llocs més pròxims, que millors llocs que la nostra ermita de la Verge de Gràcia, que els seus orígens dels quals se remonten ja a l'any 1577 i on se troba un dels paratges més bonicos de la plana. El que passa que nosaltres ho tenim així, no ho apreciem.
Clar, jo això pensava, la gent d'Alacant pensarà en la nostra ermita, també.
Claro, el autèntic jardí botànic i al vora del riu Millars. O l'ermita de Santa Quitèria d'Almassora, que si hi ha algun oient d'altres províncies, com tu bé has dit, valencianes, que ens estan escoltant ara mateix, té que saber que disposa d'un paratge natural de gran bellesa i on poden observar altres elements interessants, com són el pantanet i el pont medieval. Que
és preciós, que és preciós.
I així ha estat la nostra ruta de pícnic i una miqueta la història de l'origen i... I bueno.
I celebrar el dia del pícnic que posa en valor tots aquells puestos on pots anar a que el temps de col passi a tindre més valor perquè disfrutes més el teu entorn.
Pues aixina, aixina que animem a este cap de setmana si mos acompanya el temps a que disfruteu de la família en un puesto d'aixina diferents.
Pues Luis Cabedo, moltes gràcies.
Mos veiem, hasta ara.
Espero que me quepa todo en la nevera. Voy de fin.